Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'alcalde del Prat del Llobregat, Lluís Misoler, ha condemnat el triple crim d'aquesta localitat on un home hauria assassinat la seva dona i els seus dos fills i després s'hauria suïcidat. L'Ajuntament del Prat ha convocat una concentració de condemna aquesta tarda a les 7 i ha decretat 3 dies de dol oficial. Escoltem l'alcalde del Prat.
Des de l'Ajuntament del Prat volem condemnar aquest acte que hem sofert a la nostra ciutat, que hem patit aquesta nova expressió de violència masclista amb la seva màxima magnitud, que estem consternades, que és un acte execrable, que no ha de tenir lloc a cap ciutat del món, però especialment doncs, al Prat ens sentim molt fràgils en aquest sentit perquè no ens ho esperàvem.
Amb aquest triple crim ja són 10 les víctimes de violència masclista enguany a Catalunya. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha anunciat la creació d'un grup i un gabinet d'expertes en violència vicària. A més, Verge ha convocat el grup d'anàlisi de feminicidis a Catalunya. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa dels cadàvers momificats d'un home i la seva mare a casa a Roses. Tot i que no hi ha indicis de criminalitat, les autoritats treballen per determinar les causes de les morts que podrien haver-se produït el 2018. És una crònica dels nostres companys d'Empordà Televisió.
A Roses s'han trobat els cadàvers momificats d'un home i la seva mare en una casa propera als canals de Santa Margarida. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Roses han confirmat el descobriment que va tenir lloc dimecres a la tarda. Els cossos, identificats com una dona de 85 anys i el seu fill de 65, es trobaven en un habitatge que presentava signes de forçament. Les primeres investigacions apunten a una possible data de mort al voltant del 2018. La veïna d'un pis superior va alertar la policia local de Roses en observar que la porta de l'apartament estava forçada. Un cop a l'interior, els agents van descobrir els cossos momificats. Una de les hipòtesis que es baralla és que la dona, ja d'edat avançada, hauria mort per inanició després del seu fill. De moment, la investigació segueix oberta per esclarir els fets.
Més temes. Dani Alves, que seguirà en llibertat provisional. L'Audiència de Barcelona ha decidit desestimar els recursos presentats per les acusacions contra la decisió que va prendre la secció 21 de deixar-lo sortir de la presó després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'exjugador del Barça, recordeu, va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per violar una dona a la discoteca Sutton de Barcelona. I Barcelona, que s'ha convertit en l'epicentre dels mars amb la celebració de la Conferència del Decenni de l'Oceà organitzada per la UNESCO. Precisament l'alcalde, Jaume Collboni, ha anunciat que la ciutat es postularà per acollir una oficina de col·laboració del Decenni dels Oceans. És tot de moment. Tornem amb més notícies.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 10 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda de Lluís Mi Pérez.
Una situació completíssimament radiant i transparent a hores d'ara. Gran part de Catalunya, el cel és molt blau i només tenim algunes bandes de núvols prims que són francament esquifides. Al llarg de les immediates hores encara aniran decorant el cel aquests núvols molt esfilagarsats. També creixerà algun núvol una mica més gruixut a les muntanyes de la Transversal, les Gavarres, el Montseny o al Prepirineu barceloní, però no descarregaran ruixats a diferència d'ahir. Per tant, el sol serà força dominant i amb una temperatura que anirà pujant. Ho farà més que no pas ahir, amb un sol que picarà. Serà fàcil ja estar entre els 15 i els 21 graus. Igualment, anirà fent vent, que serà més insistent a les comarques de Lleida, de Tarragona i del nord de Girona, cap a l'Empordà. De fet, aquesta tarda i vespre es reforçarà, al igual que la resta del Pirineu. Amb vista al dijous, temps molt tranquil i al matí, ventós. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats ens preguntarem què passa als jardins públics i privats si la sequera s'agreuja. Li preguntarem a la Berta Tàcies, que és directora de l'Institut Agrari Les Garberes a Castellà del Vallès. I acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar l'eliminació dels visats d'or i la gastronomia com a reclam turístic a Catalunya. A partir de les 5 coneixerem el DJ i el Salau del Prat de Llobregat. Continuarem amb esports per descobrir una nova pràctica esportiva, el bàbol, de la mà del president d'una associació que s'ha creat a Sant Cugat. I acabarem amb un nou episodi del Coses d'Ara, amb Oriol Carreras i Sergi Estapé. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I 7 minuts, ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Des del passat dimarts i durant 7 setmanes, fins al 27 de maig, ha quedat completament tancat a la ciutadania el pas pel pont de Sant Pere. Com a recorregut alternatiu, els vianants han d'utilitzar el pont del Passeig o la passera de Sant Valentí. Les obres consisteixen en la consolidació estructural del mur de contenció i la rehabilitació del pont. També s'instal·larà un nou paviment més accessible, la renovació de la recollida d'aigües i una barana nova. El projecte també contempla una remodelació integral del pont que connecta el centre urbà amb el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere. Es basa en el dut a terme el 2017, quan des de l'Ajuntament de Terrassa es va encarregar una diagnosi estructural del pont a la UPC. En aquest s'advertia que presentava diverses patologies, com ara esquerdes, conseqüència del seu envelliment. Els treballs del pont de Sant Pere tenen un cost d'1 milió d'euros. S'uneixen els que també s'estan duent a terme als ponts de Montserrat i Passeig. Les tres actuacions estan finançades amb fons europeus i sumen una inversió global de 3,2 milions d'euros.
Gràcies, Sergi. Seguim el repàs ara per la Cucapital del Vallès Occidental, Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell presentarà dins de la Bienal Internacional Manifesta 15 l'exposició Gris Plom Arts de Sabadell 1960-2024. La mostra es farà simultàniament al Museu d'Art, l'Acadèmia de Belles Arts i l'Estruc. La proposta s'ha treballat en els últims 2 anys a la Taula de les Arts Visuals de Sabadell i culminarà en el marc de la Bienal Nòmada Europea Manifesta 15, que se celebrarà en una dotzena de municipis de l'àrea metropolitana entre el 8 de setembre i el 24 de novembre. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, dona més detalls sobre la mostra.
Gris Plom construeix un relat panoràmic de les arts visuals sabadellenques des de tots els llenguatges, les arts plàstiques, les arts de concepte, les arts audiovisuals i les arts performàtiques. Mostra el treball individual de més d'una quarantena d'artistes i col·lectius sabadellencs contextualitzats en el marc cultural, social, tecnològic i polític en el qual van emergir. És una exposició distribuïda pels tres principals centres d'art de la ciutat, una pel·lícula i 4 curtmetratges documentals i un programa d'activitats i de mediació.
Sabadell serà una de les seus de la Bienal Internacional i tindrà com a escenari permanent el Vapor Boixer de Vell entre el 30 de setembre i el 6 d'octubre.
Gràcies, Pau. Anem al litoral. Badalona, Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Les advocades que assessoren els afectats de l'illa del Canigó han aconseguit que les companyies d'assegurances que no donaven cobertura a l'actual crisi que viuen els veïns de la zona hagin reobert l'expedient. Ara es troben a l'espera d'un informe que doni resposta a les causes de l'esfondrament. També han pactat una moratòria de les hipoteques durant un any per la majoria de veïns, tot i que encara queda una entitat financera per acceptar-ho. De fet, una de les recomanacions finals de l'assessorament que han fet els veïns afectats ha estat la sol·licitud de crèdits ICO a cost zero, que ofereix la Generalitat per rehabilitar els seus habitatges i tornar-hi a viure el més aviat possible. Escoltem l'advocada María José Tarancón.
Soliciten a la Generalitat, porque depende de ellos, créditos ICOs a coste cero para cubrir estos desperfectos que tienen y rehabiliten estas viviendas, que entren a vivir ya de manera inmediata, o sea, que se pueda recuperar, que estos ICOs ya les reviertan de manera inmediata para que ellos puedan volver a sus viviendas, porque lo primero que tienen que hacer es reparar estas viviendas y volver a ellas.
Asseguren que una vegada es desencalli el conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat, podran recuperar part de la inversió amb les ajudes econòmiques del fons Next Generation. Paral·lelament, les advocades han sol·licitat a l'Ajuntament la condonació de l'IBI d'aquest any, ja que els veïns de l'illa del Canigó no poden fer ús del seu habitatge, tot i ser propietaris, degut a l'ordre de desallotjaments forçosa.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 43 anys i els seus dos fills de 8 anys, dedicats ahir al vespre al seu domicili al Prat. Si es confirma com un cas de violència vicària i masclista, serien 5 els menors assassinats pels seus pares i 4 les dones a mans de la seva parella, el que portem d'any a Catalunya. Segons Mossos, el pare seria l'home que ahir es va suïcidar cap als vols de les 5 de la tarda a les vies del tren, a la estació de Rodalies al Prat. La policia catalana hauria trobat el cotxe al voltant de l'estació i una nota on explicava els fets. Ara com ara, el cas es troba sota secret de sumari. Davant dels fets, l'Ajuntament del Prat ha activat el protocol de ciutat en cas de violències masclistes que preveu com a primer pas l'activació d'un gabinet de crisi. Tant els cossos policials com els serveis socials han informat que no consten denúncies prèvies de la dona ni seguiment per part del CIAT, del Servei d'Informació i Atenció a la Dona. Paral·lelament, els serveis municipals d'educació i d'acció social també s'han posat en contacte amb el centre al qual assistien els menors per oferir-los acompanyament social i psicològic. L'últim feminicidi a Prat va ser l'any 2019, una setmana després del 25N, quan una dona de 36 anys va ser assassinada pel seu marit. Recordem l'existència, entre d'altres, dels serveis especialitzats, com la línia telefònica gratuïta, al número 900-900-120.
Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta passada matinada ha mort Joan Castells a l'edat de 90 anys, fill de Castellà, fill de la fàbrica Torrà, com deia ell mateix, i vinculat sempre a diverses entitats. Se'l recorda especialment pel seu afany i voluntat de mantenir viva l'ermita de les Arenes, on hi tenia vincles familiars i on encara s'hi han seguit organitzant trobades i aplecs. Gràcies a ell, l'ermita s'ha tornat a integrar al poble de Castellà.
Gràcies, Guillem. I per acabar, el repàs de l'actualitat de Sant Cugat amb Sami Fernández. Bona tarda, Sami.
Bona tarda. Les perruqueries són un negoci que necessiten l'aigua obligatòriament per poder desenvolupar la seva tasca de manera òptima. Des de la neteja del local fins a esbaldir els cabells, aquests centres consumeixen diàriament molts litres d'aigua i per culpa de la sequera aquest ús l'estan limitant per decisió i consciència pròpia, ja que avui en dia la Generalitat encara no ha dictat cap restricció per a aquests negocis. Cugat Media ha parlat amb 4 perruqueries de la ciutat, OD, Essència, Sílvia Escudé i Pudels, per saber quines mesures ja estan aplicant per aprofitar-la i com preveuen el futur del seu establiment si la situació no canvia. La perruqueria de Sílvia Escudé aplica la tècnica d'aprofitar l'aigua freda abans no surti calenta quan obren a primera hora.
Sobre todo es por la mañana, la primera vez cuando enchufamos el grifo, que nos tarda bastante en salir el agua caliente. Y entonces es cuando recogemos esa agua.
D'altra banda, ODE ha apostat per incorporar unes aixetes iòniques que redueixen l'ús de l'aigua i la fan més neta. Així ho explica la Lourdes Calatayud, encarregada d'ODE.
Nosaltres tenim unes aixetes que són iòniques, que el que fan, a part de purificar l'aigua, la pressió de l'aigua l'augmenta en un 200%, amb el que es redueix el seu consum un 50%.
Les perruqueries canines, per la seva part, també es veuen obligades a canviar la seva feina, ja que la neteja dels animals comporta més temps d'ús d'aigua. Així ho explica la propietària de la Sant Cugatenca Pudels, Verónica Ayuso.
Tú a la peluquería vas con el pelo más o menos limpio, ¿no? Y bien. Los perros sí que vienen sucios, sucios. Y sí que es muy necesario lavarlos. trabajar con el pelo sucio como se podría trabajar en la de humana sería, creo, un poco más fácil y aquí un poco más complicado, pero bueno, tendríamos que hacerlo.
Les pluges de Setmana Santa han permès posposar l'entrada de la fase 2 de l'emergència fins passat l'estiu. Però si continua sense ploure, no es podrà evitar. I aquí sí que les perruqueries podrien patir restriccions importants que podrien afectar la seva activitat.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La sequera està posant en perill d'extinció moltes plantes i arbustos que tenim als jardins de casa i també a les places dels municipis. Podria ser que desapareguessin. Per això l'Institut de Formació Professional Les Garberes, l'únic agrari del Vallès, està estudiant un jardí que no necessita rec. Des de Ràdio Castellà, Guillem Plans parla de tot això i més amb la directora del centre, la Berta Tàcies. Molt bona tarda, Guillem.
Bona tarda, Carme. Doncs tenim amb nosaltres, per parlar-ne, la directora de l'Institut Les Garberes, Berta Tàcies. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans que res, no t'hem pogut tenir aquí a Castellà a l'estudi. Rondes per Madrid, els campionats d'Espanya de formació professional. Explica'ns de què va això.
Sí, sí, mira, estic ara mateix a IFEMA, aquí a la Fira de Madrid, i s'estan celebrant els campionats d'Espanya de l'FP, l'Spain Skills, que se'n diu, que són, no sé si 70 especialitats d'FP que estan competint a les seleccions de cada comunitat autònoma. És a dir, ja han hagut prèviament les competicions de les comunitats autònomes, en el nostre cas de Catalunya, i els guanyadors de cada skill han vingut ara aquí a participar als Spain Skills. I en el nostre cas, l'any passat, l'any passat vam guanyar tant l'esquil de floristeria de Catalunya com el CatSkills de jardineria de Catalunya i estem participant amb dos equips aquí a Madrid.
Doncs moltíssima sort, Berta.
Sí, merci.
Parlem del jardí que heu muntat a l'Institut Les Garberes, amb plantes que resisteixen als efectes del canvi climàtic. 5 anys fa que el veu instal·lar?
Sí, doncs mira, fa potser 4 anys i mig o així, que vam decidir a l'institut començar a investigar d'una forma pràctica plantes que tinguin potencial ornamental, no?, per formar part d'un jardí i que fossin resistents a aquests nous temps de sequera que pensàvem que estaven venint, no? I així ho vam fer. La idea va ser això, crear un jardí experimental i demostratiu sense rec, és a dir, amb plantes que només rebrien aigua de la pluja, plogués el que plogués.
I únicament sobreviuen amb aigua de la pluja, aquestes plantes?
Sí, en el nostre jardí sí, perquè nosaltres el que volem és experimentar, ¿vale? No estem dient que creiem que els jardins del futur hagin de ser absolutament sense rec, perquè això és molt difícil, perquè les plantes necessiten aigua. Però que sí que hem de buscar plantes que amb el mínim aports d'aigua puguin estar boniques i puguem tenir jardins verds i espais urbans verds. Que et deies que el jardí l'hem anat plantant per fases, vam començar fa 4 anys i mig plantant potser unes quasi 200 espècies i al cap d'un any i mig vam fer la segona fase, ara en total tenim més de 300 espècies en prova, diguéssim. La majoria d'elles han resistit i estan molt guapes. I insisteixo, només les reguem el dia que les plantem. Fem un reg d'implantació, que se'n diu, que és tirar una quantitat important d'aigua durant molta estona, amb una pressió baixa, uns 20 litres per planta, nosaltres diem. I a partir d'aquí, això no es rega més, amb aquests estius tan bèsties que hem tingut aquests últims anys, i aquestes plantes han sobreviscut i ara, per exemple, no, estan en la seva màxima esplendor, que ara a la primavera tot està molt bonic, a més amb aquests últims litres que han caigut, doncs allà ho tenim.
Em recorda les plantes d'un pis d'estudiants, però en base científica, aquest experiment.
Sí, exacte.
La reguen el primer dia i després deixen que facin.
Normalment es moren, no, aquestes?
I en aquest cas, sí.
Clar, com que el que fem prèviament és una recerca bibliogràfica molt important, és a dir, aquestes plantes, la majoria d'elles són d'altres regions del planeta, regions amb clima mediterrani però més àrid que el nostre. No? Aleshores, vull dir, hi ha tota una feina prèvia bibliogràfica molt important, plantes que s'adaptin al sol del Vallès Occidental, no? Aquest clima més àrid que ja ens estem trobant. Penseu que a Castellà aquest últim any hem tingut nivells de pluviometria que serien equivalents a Múrcia, tradicionalment, ¿vale? Vull dir, realment està baixant molt, no?, la pluviometria. Aleshores, les plantes s'escullen amb molta cura, ¿vale?, i amb molta consciència, no sé com dir-ho, també amb aquest valor ornamental que els deia, ¿eh?, perquè puguin formar part de jardins. I ja està, no?, i...
Però algú, Berta, us podria retreure que d'aquesta manera es despersonalitzarà una mica tot el que són les espècies autòctones.
Sí, no? Aquesta és la típica, la pregunta que tothom ens fa i la cosa que es qüestiona, i és molt fàcil de respondre. Perdona, mira, nosaltres també provem espècies autòctones, vale?, a dins del jardí, per veure si això, sense rec i tal, poden tenir aquest valor ornamental que busquem. I algunes resisteixen, i per tant, fantàstic. Però l'altra cosa és que el que són espècies autòctones, però el que significa, no?, la definició és que són plantes que estan molt adaptades al clima d'una zona concreta. Si aquest clima canvia, aquestes plantes molt probablement no poden sobreviure. Ho veiem ara mateix en els boscos de l'entorn, no? Quants pins, pi blanc, mare meva, que morts, romanís, que tenim els boscos que estan patint un estrès hídric molt bèstia i són plantes autòctones, però clar, si tu els hi canvies el clima, elles, per molt autòctones que siguin, no tenen les adaptacions per poder sobreviure amb tan poca aigua, m'explico?
Pot ser que en el bosc del futur no hi hagi romaní ni pi blanc, doncs.
I tant, sí, diuen que d'aquí molts anys, doncs potser l'alzina serà l'arbre d'Anglaterra, saps? Clar, tot això anirà modificant. Si el clima es modifica, les plantes es modificaran, perquè estan totalment relacionades. Sí que és super, super, super important, i és una cosa que tenim molt, molt en compte, que no siguin plantes invasores. Malen, existeix un catàleg de plantes invasores, això està publicat pel Ministeri i tal, i és una cosa molt rigorosa, i evidentment qualsevol planta que plantem al jardí mirem que no estigui en aquest catàleg i que no sapiguem, no, que és potencialment invasora. Això sí que és molt important. Però a partir d'aquí, benvingudes les plantes d'altres llocs del planeta que ens puguin donar verd amb molt poca aigua.
Com seran, doncs, o com te'ls imagines, els jardins públics i privats del futur?
Doncs moltes espècies típicament hem utilitzat, doncs, probablement ja no les podrem tenir, I tampoc seran tan diferents, bueno, més jardí mediterrani, d'aquests més amb coixinets, o sigui, és bé com difícil d'explicar, eh? Potser més espècies tipus cactàcies o eufòrbies o mangaves, sí, un punt com més de planta desèrtica, no?, per dir d'alguna manera, així a nivell estètic, però que són superxules i superboniques també. Bueno, diferent al que estem acostumats.
Perquè ens el puguem imaginar, com és el jardí que teniu?
No, el jardí de les Garberes no vol ser un jardí de mostra com a tal, perquè al final el que són 300 i pico plantes diferents plantades una al costat a l'altra, saps? I allà el que estem experimentant és que aquestes espècies sobrevisquin i que cada una d'elles, no? Mirem com creix, quina època de floració té, com es comporta, quina grandària agafa, no? Cada una l'analitzem. Però tot el conjunt, tot i que és molt xulo, vale? Però no està pensat com a jardí. Vale? Tu quan fas un jardí no escolliràs 300 espècies, n'escollis d'unes quantes, fas grups, les situes, no?, en funció dels volums, de les textures, dels recorreguts que vols que hi hagi al jardí. El jardí de les Garberes no està pensat així. El que sí que és un jardí que ara estan venint molts jardiners, gent de gairebé, podríem dir, d'arreu de l'estat espanyol, perquè fa poc vam fer unes jornades i va venir gent de tot arreu, que venen a mirar i a conèixer aquestes espècies, saps? Està més pensat com per professionals del sector que puguin venir a veure, pues, això que estem experimentant, no? Ara diem que el que hem intentat és com generar un coneixement, no?, pel sector i per la zona de plantes que es podran utilitzar, pues, bueno, que es poden utilitzar ara ja, perquè ara ja està passant, no?, que tindrem molta menys aigua aquests estius disponible per regar als nostres jardins. Per tant, ja ens hem de posar les piles a anar canviant una mica, perquè, a més, les plantes tarden en créixer, saps? Tu no pots canviar d'un dia per l'altre. Si vols tenir una mica esplendorós, no?, pues està bé fer-ho esglaonat i, per tant, la gent s'hauria d'anar espavilant, perquè m'entenguis.
Amb plantes amb molt poca aigua, però també que resisteixin, doncs, dies amb moltíssima pluja, que és el que estem veient ara, que hi ha pics molt sobtats i de tant en tant de molta pluja. Suposo que com a efecte del canvi climàtic, també.
Sí, sí. A la nostra zona, no?, des del Glòria, que tampoc tenim episodis així superbèsties. No, clar, nosaltres estem aquí a Castellà, eh? Vull dir que tampoc
va per aquí exactament,
no? Nosaltres haguem pogut experimentar exactament això, perquè penso que en aquests 4 anys i mig que portem no recordo algun episodi així bèstia, perquè això va ser posterior a la Glòria. Però vaja, anirem veient. O sigui, no, la qüestió és que això, no?, en aquests 4 anys, amb tot el que ha passat, no?, que podem analitzar-ho, doncs aquestes plantes estan vives i estan maques, sense haver-los aportat aigua, cap aport extra d'aigua.
I Berta, d'on les heu tret i són accessibles també per la resta de la població?
Sí, la majoria són de vivers especialitzats aquí a Catalunya. També hi ha diversos vivers que fa anys que piquen pedra, no?, que també s'han avançat, no?, una mica, perquè això, mare meva, en realitat fa molts anys que se sap que anem cap aquí, no? Aleshores, aquí a Catalunya diria jo que hi ha 3 vivers: Vivers Sala Graupera, Càrex, bueno, Vivers Ter també, i Culti Delta, que estan molt especialitzats en planta de baixos requeriments hídrics. I sí que és veritat que nosaltres algunes les hem anat a buscar un viver que hi ha al sud de França, en Jean Philippe, que és una persona molt referent, algunes altres que són d'esqueixos que ens han portat o que profes nostres hem portat a altres llocs i tal, però un percentatge molt alt són plantes de viver, eh?
Coneixent-te, em fa l'efecte que més enllà d'investigar, tu estàs passant pipa.
Bueno,
amb aquest jardí.
Sí. No, és molt xulo, és guai, no?, fer coses interessants i que serveixin, no? Ara, pues, és molt gratificant no? que estigui agafant aquesta volada, que realment, no? Te n'adones, pues, que va ser una bona idea fer-ho, no? Que està servint, que pot servir pel sector, que els alumnes que estan estudiant a les Garberes, pues, no? El seu institut està tinguent com molt renom en aquest sentit, no? I a nivell d'inserció laboral, pues, és molt guai, no? Perquè ara el que es busca és gent que sàpiga d'aquest tipus de jardineria. I, bueno, i per una altra banda és una pena, no?, això del canvi climàtic. Vull dir que tampoc no és per estar content, no?, però vull dir, és el que hi ha. I llavors també a vegades diem que de cara als alumnes també és una cosa que ens serveix com per donar una mica d'optimisme, no?, de dir, bueno, vale, nois i noies, el futur es veu així una mica gris, no?, tindrem menys aigua, però, hòstia, si les coses es fessin bé, en realitat podríem seguir tenint verd, no?, en els nostres pobles i ciutats. El problema és que això, no?, fins a quin punt a nivell polític les coses es fan amb rigorositat, no?, des del meu punt de vista, massa poc, saps? Però, bueno,
jo em quedo amb això, Berta. Si les coses es fan bé, podem continuar tenint verd a les nostres ciutats i pobles. Perfecte, Berta, doncs moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i molta sort també als campionats d'Espanya d'FP a Madrid.
Ja us explicarem. Merci.
Merci, una abraçada. Vinga, i molt bona tarda.
Adéu, adéu.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda. De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Passen 2 minuts i mig de 4:45 de la tarda i ara és moment per a l'opinió, aquest espai de la tertúlia a tres bandes, que avui compartirem amb l'Alfredo García, que és president del Consell Editorial del periòdic Delta del Prat de Llobregat. Alfredo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què
com,
tal?
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs bé, ara disposats a compartir aquesta estona de conversa i opinió. Avui la compartim amb tu i també amb l'Antoni Camacho, que és coordinador de Federalistes d'Esquerra de Badalona. Antoni, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Tu també. Tot bé per Badalona?
Sí, bé, fa sol, massa calor, pel meu gust, però bueno, és la primavera, ja s'ha estat, no?, que bastant altera, diuen.
Diuen. No sé si tenim en disposició, encara no, ja m'avisaran, quan tinguem disponible el tercer tertulià de la tarda d'avui, l'Agustí Bernat, que és advocat, i l'hauríem de tenir via telefònica d'aquí una estoneta. L'Agustí normalment ens acompanya des de Castellà, però de moment encara no el tenim disponible. Abans de començar la tertúlia, sou futboleros vosaltres?
Jo sí.
Tu sí, Antoni?
Molt, jo també, algo sí, també,
algo.
Molt bé.
Ja, sí. Teníeu més...
Molt culer.
Ah, molt tu culer, Antoni?
Molt culer, sí.
O sigui que avui ja estàs...
Estic molt nerviós,
ja. Avui ja estàs a l'espera...
Nerviós, molt nerviós.
Sí, sí, inquiet perquè arribi l'hora del partit. I l'Alfredo?
Bueno, jo no estic nerviós perquè crec que el Barça avui farà un bon paper.
Sí?
Un bon paper, a pesar dels malis mals auguris de l'ex-barcelonista de l'equip contrari, que diu que, bueno, que com si fos un principiant, el Xavi, com a, que sí que és un principiant amb els temes d'entrenador.
D'entrenador, no, sí, sí.
De savi de futbol.
Mm.
Crec que avui guanyarem d'un bon partit, però no patirem, no patirem.
Ja, ja. És molt estrany perquè no sou els únics que penseu que confieu en que el Barça avui pugui fer un bon partit. Això és una cosa. Després que tregui un bon resultat pel partit d'anada a casa, ja veurem. Però vaja, no sé, s'ha canviat una mica la dinàmica i la gent ara és una mica més optimista. A veure què passa.
Sí, perquè aquests últims partits hem vist una bona recuperació, un bon joc del Barça, que van a totes, que defensen molt bé, amb nanos joves, amb molta classe, amb la qual cosa, fixa't tu, portem uns quants partits sense perdre, amb la qual cosa, pues, això és motiu d'esperar-se i d'estar confiats en que s'imposi la qualitat.
Ja, ja. L'Antoni, jo el veig una mica més a l'expectativa, no? A veure què.
Jo és que m'emprenya, no? Però crec que el Barça no està per la Champions encara, i em sap molt de greu. No està, no. Li falta aquest punt que no l'ha trobat el Xavi, i tant de bo sigui com tu dius, però no sé, sóc molt pessimista. Això va en l'ADN culer, això, de ser pessimista.
Sí, aquesta però, és una part dels socis, però no oblidem, Antoni, que també hi ha unes generacions posteriors que han viscut el millor de la història del Barça, pràcticament.
Sí, cert, però, bueno, un té una edat i no pot evitar
clar
arrossegar aquests defectes, diguem-ne.
Evidentment, evidentment. Molt bé, digues, Alfredo. Digues, Alfredo?
No, res, digues tu, ja.
Ah, no.
Dic que l'única cosa que en contra del Barça és que en aquests moments el gran equip dels francesos, bueno, tenen una plantilla, bueno, insuperable.
Sí, sí.
Però bueno, jo
confio
molt. Sí, confio molt amb el Barça i crec que per lo menos donarà molt bé la cara, es veurà un bon partit i el resultat dependrà de les ocasions d'uns i uns altres.
Esperem.
No hi ha miracles.
Esperem que sigui un...
No, el futbol no.
Que hi hagi un bon partit. Parlant de talonari, avui teníem previst parlar de l'eliminació dels visats d'or, que, efectivament, com diu la dita, pagant Sant Pere canta, no? I aquí des de fa 10 anys a l'estat espanyol hi havia doncs, principalment ciutadans russos, xinesos, que podien aconseguir la residència pagant o bé aconseguint inversions, fent inversions, o bé comprant un immoble, és a dir, invertint aquests diners. A partir d'ara, segons ha anunciat el govern espanyol, això s'acabarà. De fet, no és el primer país que ho fa. Ja ho va fer Portugal, ho han fet el Regne Unit i Irlanda, i ara se suma a Espanya. I això té a veure amb la situació que estem vivint actualment en el mercat immobiliari. Això és almenys el que ha justificat el govern espanyol a l'hora d'eliminar aquesta mesura. Què us sembla la decisió d'eliminar precisament aquesta mesura de la Golden Visa?
Jo crec que és una mesura...
Anem una mica per ordre. Comenci l'Alfredo, després el Toni. Vinga.
Crec que és una mesura acertada, ja que, com tu deies al començament de la informació, de que qui paga Sant Pere canta, vull dir, poderoso caballeros don dinero.
Sí.
Vull dir que uns inversors a partir de 500.000 euros puguin no tindre la residència, sí, la residència sí, que no siguin ciutadans, però que tinguin la residència, que puguin estar a Espanya com si estiguessin ja europeus, vull dir, passant sense tràmits i tal, i invertir sense pagar impostos, m'entens? Mm. A Espanya, pues crec que és una mesura que des del, com tu deies, des de fa 10 anys que va implantar el govern de Rajoy, pues, i ara nosaltres érem ja els últims que quedàvem amb aquests tractes, bueno, que no tenen nom, quan aquí en falten mils, i això ha fet encarir molt i molt els habitatges, perquè els altres pues no els hi venia d'aquí. Vull dir, a partir d'una inversió de 500.000 euros, pues clar, digue'm tu. En fi.
Encertada la mesura, segons tu.
Sí, 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 molt encertada.
Vinga, Antoni, 10 anys, dèiem, d'aquesta mesura que decideix eliminar el govern. Potser s'ha allargat massa?
Jo crec que sí, que s'ha allargat massa, no? I va ser el Mariano Rajoy que el va imposar quan la crisi econòmica, argumentant unes coses que, bueno, no tenien cap sentit, però en aquell context ho van fer, no? O és totalment d'acord, no? És indignant que hi hagi gent que perquè té calés el puguin donar la residència i fins i tot després la nacionalitat, si es cau, i després que hi hagi gent que faci empastera i es mori al mar, no? És sagnant. És una cosa que no té nom, no? I aleshores, això, doncs, ho hauríem de lligar a les reaccions que... Perquè la gent ha de ser conscients que hi ha hagut polítiques, no? Fixeu-vos quina ha estat la reacció del Partit Popular o fins i tot el líder de la patronal, no? El Garamendi. Se'n fotien. Bueno, si això només és un 1%, això no tot, això és una cortina de fum... El menyspreu que li tenen a les diferències de tracte perquè siguis milionari o siguis un pobre desgraciat que ve d'Àfrica, ho dic amb tot el respecte, això de desgraciat, ho dic per necessitat, per gent que va amb pastera, no? I trobo que han trigat, però totalment d'acord, totalment d'acord. Ara bé, jo crec que en algun moment s'haurà d'afrontar el tema de la vivenda des del govern de d'Espanya i des dels governs autonòmics i els ajuntaments, perquè pensem que això són coses que van lligades, no es pot decidir el govern central només o la Generalitat o els ajuntaments, es necessita una col·laboració entre els tres ens de legalitat que tenim, perquè o es fa un parc públic de vivendes socials, evidentment, o això no es resoldrà, perquè el PP va decidir en un moment alliberar el sòl. Això ho van fer això és de l'Aznar, perquè això farien més pisos, s'abaratarien els preus, i ha estat tot el contrari. Ha estat l'especulació més gran que hi ha hagut a la història d'aquest país recent, i només hem de mirar, doncs, què està passant amb la vivenda, que els joves no poden accedir una vivenda digna, entre altres coses perquè tenen uns treballs bastant mal pagats, no? Mm. Bueno, jo ho deixaria aquí de moment, però una cosa l'hem de lligar a l'altra, perquè si no, no ho resoldrem.
Em deixeu que saludi l'Agustí Bernat, que ja el tenim al telèfon. Sí, havíem tingut un problema amb la línia telefònica i ara sí que ja el podem saludar. Agustí, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Doncs estem
molt bé.
Ara.
Bé, molt bé.
Hem parlat hasta de futbol, eh? O sigui que això tu...
Sí, no, bueno... Alguna cosa havia sentit, però mira, últimament m'he tornat una mica escèptic amb el futbol. I mira, des del mes de febrer, raro és el partit que veig per televisió, el bàsquet que m'encanta tampoc en veig, i escolta, saps que he descobert que no està pendent del futbol i de l'esport en general, es viu molt més tranquil?
Home, sí, però de tant en tant també et pots endur alguna alegria, no? No ho sé, això va a gustos, eh? I per barris. Però vaja...
Mira, jo, aquest any em donen la insígnia de 50 anys de soci del Barça.
Ah, oh, sí?
Per qual cosa, imagina't el que ha arribat a viure.
Mare meva!
Però és que ha arribat un moment que ja veus tantes coses que... Mira, el dia que juguen bé m'ho passo bé, el dia que no juguen bé, pues, o miro una altra cosa o tanco la tele. Però ja procuro no posar-me en ratos, que a l'època de Forofo ja me queda una mica lluny.
Vinga, doncs, si no vols patir, avui ja saps, eh? Treus la tele, apagues la ràdio, et quedes a banda del que sigui el partit d'avui. Estem parlant de la Golden Visa, de l'eliminació d'aquests visats d'or que concedia des de fa 10 anys el govern a Ciutadans, com dèiem, principalment persones amb un poder adquisitiu alt, perquè havien d'invertir almenys mig milió d'euros. Què et sembla la mesura?
Pues mira, al principi, quan ho vaig llegir i sentint alguns arguments que van donar, ja penses, una altra frivolitat d'aquest estupenc d'un govern que tenim. Però després comences a llegir una miqueta més i, clar, si expliquen realment antecedents, motius i el futur, pues, i deixessin de prendre la ciutadania com a menor d'edat, per no dir altres coses, aleshores és una mica més entenidora. Aviam, es tracta d'una mesura que es va aplicar, pues, això, just fa 10 anys, quan encara estàvem en plena a la cresta de la crisi, que conté recordar que afectava a tot el món i a Europa molt especialment, i ho va impulsar a Europa, i pràcticament tots els països es van sumar. I això que... Però és que no hi fa el govern Rajoy, sí, perquè era el president del govern en aquell moment. Si arriba a ser qualsevol altre, també ho firma. O sigui, una miqueta allò que cada un ho suïa.
O sigui, que van ser les circumstàncies i no els colors, un determinat color polític, que tenen més a veure amb les circumstàncies del moment, dius?
Efectivament. Després, per altra banda, aviam, això de que... És que si poses tants diners et poden donar... A veure, un país no precisament atrasat com és els Estats Units, el que són bastants més diners, per invertir-los en el país ja et donen directament la residència. No m'atreveixo a dir res més. La qual cosa tampoc és una mesura tan super extraordinària. Però després el que ja m'he de prendre broma és quan diuen és que això ha fet encarir el mercat immobiliari i l'especulació no sé quantes coses. Aviam, una miqueta, situem-nos en lloc. S'està dient que en aquests 10 anys han estat 14.000 operacions immobiliàries, d'aquestes superiors a mig milió d'euros. Vale. Dividim entre els 10 anys, 1.400 operacions. Suposant que totes s'haguessin concentrat a Barcelona, que mira que ja seria concentrar-les, estem parlant de més d'un 5 per mil d'operacions immobiliàries que es fan. Per tant, dir que això ha ajudat a l'increment de preus, per favor, no.
No? Esteu d'acord, Alfredo, Antoni?
Bueno, jo crec que, que alguna influència jo no ha de tindre.
Vinga,
ha de tindre,
escoltem l'Alfredo, després l'Antoni. Endavant,
sí,
Alfredo.
Jo crec que alguna influència ha de tindre el tema. Per això, quan parlava l'Agustí, que deia que s'havien de fer... Que els pobres que no poden comprar les vivendes... Si mirem, amb aquesta mesura, el quin compromís del govern per aquest any és la fer molta vivenda de tipus... És la gran prioritat d'aquesta legislatura pel govern del que mana ara mateix. Perquè s'ha d'incrementar molt el parc públic de vivenda pública i de lloguer assequible. Aquí, per exemple, aquí al Prat, això... s'han de fer ara amb el Parc Nord i el Parc Sur s'estan fent el Parc Nord hi ha 3.500 vivendes i el 40% d'aquestes seran de lloguer assequible. Vull dir que ha d'anar per aquí. L'altre, quins beneficis en contraposició del que parlava l'anterior, quin benefici ha donat també. Vull dir, no ens ha tret de cap apuro aquestes inversions milionàries que beneficien el que té el caler.
Antoni.
Sí, bueno, jo he dit i he parlat del Mariano Rajoy perquè era el president del govern. Si hagués estat el Zapatero, hagués dit el Zapatero. Vull dir, cap sensibilitat contra. Vull dir, és una descripció d'un fet que va passar. Dos, no només no estic d'acord i penso que és que les coses no les podem mirar com una bombolla separada d'una d'altra. Anem a veure. Aquesta gent és veritat que és un percentatge petit, però atenció a les zones riques. I les zones riques, el que passa és que a les que estan al costat també s'encareixen. I les que estan als costats també. I això és com una gota d'oli que se va estenent i és el que està passant amb el preu de la vivenda. Tampoc tenim en compte, perquè no es parla, d'altra cosa, que són els fons voltor, que han comprat edificis sencers, de gent que estava vivint, per fer-ho pisos de residències cares, caríssimes normalment. Aleshores, no podem parlar només d'aquesta cosa que es va fer en aquest moment per això, sinó que això va repercutir immediatament a les zones aquestes, però també d'una manera lògica de mercat al que està al costat, de tal manera que els pisos són caríssims a Barcelona, però a Badalona també. Per què? Perquè la gent no pot viure a Badalona, a Barcelona. Venen a Badalona, al Prat, a les Rodalies. I què passa? Doncs que puixen, eh? O sigui, que no diguem aquestes coses perquè no són veritat. Home, si tenim en compte només el fet aquest, el percentatge de milionaris, és així, però no és veritat, perquè això encareix tot el de més. I això ja ho hem vist, ho estem patint un dia sí i un altre també. I aleshores, aquesta és la qüestió. I després ja el més discriminatori. El fet de ser milionari, tu tens dret a la residència i de més, i els pobres que venen en pastera o venen en avió o són pobres, doncs no, i estan sense papers. Home, aquesta és la cosa, no? Vull dir que trobo que és molt encertada, no és fet gens de demagògia, i el que passa és que si s'ha d'afrontar, com deia abans, de debò, el tema de la vivenda assequible i pública per a la gent treballadora i per als joves, que no poden assolir una vivenda. És que no poden ni compartir quasi alguns. Aquest és un drama. Hauria de ser el primer problema d'aquest país, el tema de la vivenda.
Doncs és el tema prioritari, com deia...
Perdoneu, és que necessito aclarir un parell de coses.
Vinga, Agustí.
Aquest prou l'habitatge és prou dens per aleshores evitar el barrejar, com diuen allò, de xurres com merines. Torno a dir el mateix d'abans. O sigui, realment, si em voleu fer creure que en 10 anys 14.000 habitatges de més de mig milió d'euros han fet incrementar els preus, doncs vale, endavant. Jo no m'ho crec. Vosaltres us voleu creure? Perfecte, esteu en el vostre dret. Segona, el famós tema fons voltor i tot això. Estem parlant de persones jurídiques. Que és un tema molt diferent quan estem parlant d'un particular que ve aleshores amb això de mig milió d'euros i no sé quantes coses. Després, i la tercera, perdoneu, però començar a barrejar ara, clar, si tens diners pots fer això, i aleshores el pobre que havia en patera, primer, el dia que aleshores legalment hi hagi una disposició legal que es digui, no, mira, el que entra en patera li donem la residència, s'acabó el problema. Però això de moment no ha arribat. Això sí que es va dir, el que aporti aquests diners, aleshores se li dona. Hi ha una qüestió... Sí, de legalitat i estat de dret. Jo, com a mínim, com a advocat...
Ja, totalment d'acord.
Parlo de més, d'acord amb vosaltres. I, a més, jo, que visco a Castella, m'hi trobo amb això. Hi ha una promoció anunciada de 250 vivendes de lloguer assequible que, en teoria, ja estem dient que està construint. I encara està el sol ara allà mort de fàstic. Per tant, per això dic, és el tema de l'habitatge s'ha de parlar moltíssim i és bastant més dens que el tema aquest de les golden visas aquestes.
És cert que les coses no són aïllades i que depèn de les circumstàncies i d'una sèrie de mesures que fan que es produeixin d'una manera o una altra. Però abans, per exemple, crec recordar que ha estat l'Antoni que parlava de col·laborar, de les administracions, d'establir sinergies a l'hora d'abordar el tema de l'habitatge assequible. Aquesta, com dèiem, és la prioritat del govern. Però una cosa és la teoria, allò que s'anuncia, allò que es promet, i després la pràctica. Ara ens estava parlant l'Agustí, no? Per exemple, de promocions que sí, que s'anuncien, però que no arriben.
Per això, per exemple, el Prat...
Deixa'm que digui una coseta molt, molt greu, perquè... Ostres, cadascú pot tenir la sensibilitat que vulgui. Home, però deshumanitzar els éssers humans perquè vinguin amb un talonari de més, home, d'un-hi-do, queda una mica fort, no? I això és un fet, no? I l'altre, diguis el que diguis, Agustí, l'impacte que té no és tan immediat, però sí que te repercuteix el preu. Diguis tu el que diguis, perquè ho estem veient dia a dia. I ja sé que els bofonvoltors són ens jurídics, no són persones físiques, però això repercuteix. O hi ha un pla de vivenda nacional, autonòmic i local, perquè totes les administracions estan implicades, és complex aquest tema i s'ha de parlar no en una mitja hora, sinó a fons, o això no ho arreglarem. Però a aquestes coses que són més petites, home, donem-los el valor que tenen. Donem-los el valor que tenen, que és un gest que jo crec que el fet de retirar aquesta proposta, no, de donar la residència, si tu tens calés i pots permetre't el luxe de pagar-te un pis caríssim o invertir no sé quants milers o milions d'euros, no? I aquesta és la cosa.
Vinga, Alfredo, que estem acabant ja,
sí,
eh?
Sí, sí. Pues completament d'acord amb el que ha dit. Perquè jo parlo i dic quins beneficis per a l'Estat reverteix això quan no paguen ni impostos. Vull dir, aquí quan tots els que paguem impostos, que és el que ajuda al país a que funcionin els hospitals i la sanitat, tot això, que aquests res no paguen, no tenen cap obligació. Sí, i en canvi tenen els avantatges sense obligació de tenir residència fiscal, vull dir, i per l'altra banda, a qui beneficien? Quan totes aquestes inversions, tots aquests pisos que s'han comprat a Madrid, a Barcelona, a Màlaga, a Alicant, Palma i València, són puestos de turisme, vull dir que...
Ho hem de deixar aquí, que no ens queda més temps i ens picaran la cresta. Senyors, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la tarda i que guanyi el Barça, si pot ser. Que vagi bé.
Això sí, això sí que guanyi.
Vinga.
I que jugui malament.
Això, bona tarda. Adéu-siau.
Aquest és un avís pels amants de la lectura, l'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com... Vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals. Pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de...
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència, Cosmo Caixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Amb embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.